Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí es presenta una conversa interessant, entre altres coses, segurament per trencar aquell cert tòpic de dir, mira, a la platja sempre està plena, sempre hi ha gent, sempre tal, i a la platja això sempre funciona, no? Perquè la platja no es crema com la muntanya, vol dir, vaja, d'acord. I ara en Manel Martínez, que demà signarà aquest conveni, aquest contracte de la concessió d'instal·lacions a les platges a l'Associació Turística de Serveis de Platges, que va guanyar el concurs, ens explicava doncs la sensació de la majoria de concessionaris de les platges a l'hora d'enfrontar-se a un concurs públic, que això no va ser tan simple com més d'un podia pensar-se de dir, bé, com que eren els concessionaris de tota la vida, doncs es tractava de vinga, de tirar. Doncs això no va ser tan senzill. Manel Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això no va ser tan senzill, doncs.
No, ni molt menys. Primer de tot, puc dir que estem encantats d'haver guanyat aquest concurs i de poder-nos haver-nos presentat. Però va ser una mica complicat per al fet de que, bueno, hi ha unes normatives que hi ha que complir en plans europees i es demanaven una mena de documentació impressionant per part de la Generalitat, per part municipal i per part internament nostra. Es van tindre que presentar des de documentació de la nostra facturació de 3 anys enrere, la nostra història, i anava sobre els punts, vale, concrets, per exemple, com es pot interpretar els 65 punts que era dintre del concurs, era el cànon només. Estàvem parlant de l'oferta monetària. Una de les coses que és veritat que ha sortit guanyant el municipi i que ho teníem clar aquesta associació, que teníem que incrementar el cànon que s'estava pagant actualment. D'acord? Nosaltres estàvem pagant un cànon, es pot dir, de 186.000 euros anuals. I penseu que si no s'incrementarà...
Cànon que es pagava a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament.
Per la gestió d'aquest servei, per dir-ho així.
Sí, per la gestió de les platges.
Perquè fins ara això anava, Manel, cada any es renovava aquesta concessió. Això funcionava així, des de temps immemorial.
Molt bé, venien d'un conveni, no va ser ni concurs, sinó un conveni de 7 anys enrere. Teníem que regular tot això perquè portàvem amb un projecte de 3 anys també enrere.
Sí.
Per una mica modernitzar les platges de Sitges.
D'acord, perquè l'Ajuntament va plantejar aquesta possibilitat del concurs, per què?
Per renovar, sobretot, totes les concessions, es podria dir, de les platges de Sitges.
Perquè això vol dir...
un canvi abismal per part nostra.
D'acord, perquè això vol dir que l'associació té, òbviament, uns associats, però que aquests associats eren relativament lliures d'organitzar la seva concessió i la seva infraestructura tal com ells consideressin,
sí,
com les seves possibilitats econòmiques els poguessin marcar?
Sí, no. També és cert, per part del municipi tenim un ple de condicions que ja es marca una mica...
D'acord, però a partir d'aquelles condicions bàsiques, diguem-ne que tothom aleshores s'espavilava pel seu compte.
Cada concessionari personalitza la seva concessió.
Entesos.
Però dintre d'uns paràmetres que
ja marcava l'Ajuntament. D'acord. El concurs públic què exigia, per tant? Uns paràmetres superiors, per dir-ho així?
Sí. Sobretot, doncs, primer, l'increment del cànon anual, vale, que estem parlant que dintre de 4 anys arribarem a pagar un 243% més del que estem pagant ara.
D'acord.
I això és cert. Després, tenim que renovar totes les nostres instal·lacions, sobretot guinguetes, les hamaques, les parasols, els toldos...
Seguint un criteri determinat?
Un criteri determinat per part de l'Ajuntament.
D'acord. Quin criteri és aquest, Manel?
A veure, el criteri es podia dir mantindre els mateixos colors, el blanc i el blau de Sitges, com és. També es podria diferenciar una mica, es pot diferenciar per part d'algun concessionari que sigui un color cru, vale? No té que ser tot unificat.
D'acord, blanc, blau o cru.
Vale, blanc, blau, cru. I després qualsevol projecte novedós per part, sempre previ presentació al municipi.
D'acord.
I passat per l'associació de platges.
D'acord. O sigui, qualsevol persona que vulgui singularitzar
molt bé.
La com seva zona, primer ho ha de presentar a l'associació, a l'Ajuntament, i si es dona el vistiplau,
s'aprovaria.
Endavant.
Així és com ho
funciona. Recordo el darrer cop que vàrem parlar que hi havia uns criteris de la Generalitat molt estrictes també pel que fa el muntatge del parament. Parlàvem de les casetes de bany, fins i tot, com això podia suposar la desaparició de les popularíssimes casetes de bany. Com ha quedat això?
La temporada passada van desaparèixer aquestes famoses casetes
de bany,
i es manté encara el criteri per part de la Generalitat, els arcons. S'han transformat les casetes
en baguls.
En baguls, en arcons. I encara aquest criteri, la Generalitat ho manté completament. Ells, hem parlat directament amb la responsable de la Generalitat, la senyora Rosa Busquets, i ho va dir que era una llei que no tenia sentit, que mirarien de modificar-la i tal, però com és llei, no es volíem a nosaltres sancionar. De quina manera no es tenien que sancionar? Automàticament transformar les casetes en arcons, que perd tot
l'encant, no?
Tot l'encant de les platges, i ho tenen claríssim ells mateixos, però com és llei de costes, doncs per això estem de llibertat.
D'acord, o sigui que la Generalitat entén que no té massa sentit això, però com que forma part de la llei de costes, de moment encara no es pot fer res. Molt i l'única forma d'evitar sancionar els concessionaris de les platges és que converteixin aquestes, el que eren les casetes, amb aquests baguls, amb aquesta mena d'arcons. Dit això, us presenteu un concurs, però hi havia més pretendents en aquest concurs.
Sí. Al presentar-nos en aquest concurs va ser una mica complicat, tot el fet de que nosaltres portàvem una mica d'experiència, teníem gent a darrere també una mica que dominava el tema de la presentació del concurs, sort d'això.
Perquè com ho veu rebre des del punt de vista de l'associació, els associats, quan varen trobar-se davant aquesta necessitat de dir, home, ara haurem de passar per un concurs?
Bueno, és que això ja ve de 3 anys enrere, d'un projecte que vam fer per part del mateix municipi, de dir, escolta'm, ens agradaria evolucionar una mica les platges de Sitges, canviar la imatge i tal, i la proposta nostra, sabien que es quedaven dos anys de concessió, i van decidir dir, nosaltres farem canvis, que vosaltres sortirem tots beneficiats, però a canvi ens agradaria que sortiguessin una altra vegada a concurs. Però la nostra sorpresa, entrar en un concurs d'aquesta mena, antigament havia una mica de no sé com dir-lo...
D'incertesa.
Sí, d'acord. I ara hi ha unes normes europees que et marquen els paràmetres que ells volen que tenim que seguir. Primer va sortir el Boletín Oficial de l'Estat, el BOC, per exemple, també, per part de la Generalitat, i automàticament van tindre 20 dies per presentar tota aquesta presentació.
Tots aquests requisits, tot el que us demanaven.
I la nostra sorpresa va ser que
durant aquest període...
Aquest període es van sentir algunes veus que havia darrere un grup inversor, també, que volia explotar les platges de Sitges. I això es van espantar moltíssim, perquè com la majoria ja sap, la gent de Sitges, que hi ha concessionaris que porten molts anys explotant les platges. Hi ha justament un concessionari que porta 3 generacions, que porta més de 100 anys a les platges, que avui en dia no vol dir res, però se senten les platges com si fossin d'elles. Que això ho tenim clar, que les platges no són dels concessionaris. Sinó les platges és per gaudir-les tothom, no només nosaltres.
Ho diu en Manel a partir de la sensibilitat que pot tenir una persona que tota la vida ha viscut al costat de la platja i ha convertit la platja també en la seva forma de vida i al servei dels altres. I per tant és difícil que un grup inversor tingui aquesta sensibilitat que pot tenir un concessionari que porta 3 generacions. El grup inversor què volia, però?
Volia més que res perquè, a mi justament se m'ha presentat el dia que es va obrir l'aplica, d'acord, que va ser a la secretaria, no, a la sala de juntes, és un espai obert, pot vindre qualsevol, i jo vaig seure, només sort que vaig veure la nostra oferta, però vaig veure aquesta persona i em va dir, som un grup inversor i volien lluitar per les platges.
D'acord, un grup inversor d'aquí, un grup inversor de fora, un grup inversor...
Era de fora. I se me va presentar, nosaltres veníem una mica per lluitar aquestes explotacions, però només volíem entrar en el tema monetari, l'oferta monetària. Després ja haguéssim parlat nosaltres amb vosaltres, perquè seria més que res és continuar la vostra funció que estava actuant, ara amb un altre preu.
D'acord. Bàsicament, nosaltres gestionem això i vostès es queden aquí i ens posem d'acord amb vostès, com ens ho comentava Maneu fa un momentet, ve com un rellogat d'un pis.
Totalment. Venia només a especular amb nosaltres, em va donar la sensació. Sí, perquè és que ho va dir clarament, dic, escolta, no sabem com funcionen les platges, ni molt menys, sabem que vosaltres teniu molta experiència,
però
estem oberts a qualsevol oferta monetària que heu pogut vosaltres. Nosaltres veníem a lluitar amb aquesta
Preguntem
oferta.
Dues coses a partir d'aquí. Esclar, d'alguna forma, encara que hi hagués un grup inversor, els concessionaris podrien estar segurs que continuarien a les platges, dit d'aquesta manera.
A quin preu?
A quin preu? Suposo que aquesta és la qüestió. A quin preu? Què podia passar a partir d'aquí? Quina negociació es podria establir? I, bé, l'evidència, les platges donen diners. Donen tants diners com perquè un grup inversor pugui pensar, escolti'm, venim aquí perquè això factura.
Sí, sí. No. Ho dic de veritat, eh? I ho dic moltes vegades en moltes reunions. Mm-hmm. La gent es pensa que donen molts diners. Però és incert totalment. Dona per viure, més que res. Em sembla que alguna vegada... Exacte, per viure, però limitadament. Antigament sí que potser podies permetre viure tot a l'hivern amb una concessió de Sitges. Avui per avui, amb els impostos, amb els cànons, si vols tindre tot regularitzat, no et dona per viure tot l'any.
Doncs vols dir que amb tots els requisits que es demanen ara...
No et dona...
Els números no costen tant de...
No, i és molt fàcil, eh? No. Jo sempre estic obert a presentar els meus números. Jo tinc una concessió en una de les platges de Sitges, com president, i a més, mireu, en una de les platges, que és la Barra, tinc un xiringuito, ¿vale? A mi, particularment, no em dona per viure tot l'any. I ho dic clarament. I en tota honestitat, és qüestió de confrontar els números i la gent es quedaria parada. El que passa que és un negoci que jo porto de mon pare, és l'edat de mon pare.
Evidentment, i això no es deixa tan fàcilment.
No es deixa tan fàcilment, i és per poder-lo explotar, però perquè tinc implicada tota la família.
D'acord.
Si perquè, no sortiria.
Perquè,
no sortiria.
Manel, l'associació va poder veure mai els números que havia fet aquest grup inversor?
No, perquè no va presentar.
És a dir, aquest senyor es va presentar i va dir, miri, nosaltres venim i no sé, va haver alguna forma de poder saber quins números han fet aquests senyors per venir aquí?
Aquí, bueno, no el problema ni molt menys. Ara, de moment està parat durant 5 més 5 anys. Sort d'això. Ara tenim que descansar aquests 10 anys per intentar preparar la pròxima jugada que nosaltres tenim que actuar.
D'acord.
Dit això, l'oferta no ho va dir, el que passa que ell sabia l'oferta que volia el mateix municipi, que era 1.600.000 euros, i va dir...
Sabia l'oferta que plantejava el concurs públic.
Ell només que havia pujat a 2 milions d'euros automàticament, perquè la puntuació anava moltes... A veure, si oferíem alguna inversió a les platges, que igualment hem guanyat el concurs, no s'han incrementat el cànon i tal, i durant aquests 5 anys nosaltres tenim, per part de l'associació, té que aportar... Tenim que ficar tota la megafonia de les platges de Sitges, tenim que aportar 600 metres quadrats de passarel·les, de passeres, a totes les platges, i renovar totes les nostres instal·lacions, totes les guinguetes, que ja portem 2 anys en la renovació total. ¿Vale? I ara encara es queden unes 7 o 8 guinguetes que es renovaran entre aquest any o l'any que ve. Està previst que això es faci.
Un parèntesi aquí. Són unes condicions molt estrictes o creieu des de l'associació que veritablement si es vol que les platges siguin unes platges com correspon a una població d'aquesta projecció internacional s'ha de fer això?
Si són unes condicions molt estrictes... Nosaltres sempre hem estat oberts al diàleg en tot i això, a veure, es va parlar una mica. Lo que passa que tenim un ple de condicions que hi ha que complir-lo i has dit tant coses que a vegades ho veus incoherent per una població com Sitges. Quan tens al costat Castelldefels o Vilanova i hi ha tanta diferència entre ells i nosaltres. Moltes diferenciacions. Però també som conscients que hem fet uns canvis abismals durant 3 o 4 anys a aquesta associació i les platges de Sitges també. I penso que el temps caurà sobre nosaltres mateixos en benefici, perquè la gent ho demana constantment. Em refereixo, per exemple, com ho sabeu, ja a partir de l'any passat es van poder obrir les guinguetes fins a les 12 de la nit. Sabem que la competència al mateix municipi de Vilanova obre fins a les 3 de la matinada, Castelldefels lo mateix. Que tindrem la possibilitat nosaltres, per part dels nostres concessionaris, poder obrir fins a les 3 de la matinada, és una cosa que el temps... Es donarà, jo penso, la raó, perquè la gent ho demana.
S'ha posat sobre la taula, però, o no encara?
Sí, constantment.
Dins el que és el... Constantment. Però no està dins el plec de clàusules del concurs.
No, el plec de condicions ja ho marca. Ja ho marca, sobretot, que fins a les 12 de la nit.
Fins a les 12 de
la nit. I també limitat, ho sabeu. Des del Kansas fins al Terramar no hi ha cap problema, i des de Balmins fins a les botigues fins a les 12 de la nit. Les que són urbanes, les platges urbanes, les riberes...
Les més properes a les cases.
Aquestes concessions, sobretot, fins a les 10 de la nit ho tenen. Tenim permís.
D'acord. Dit això, és clar, els 48 associats pagaran durant aquests 5 anys 1.600.000
euros? 600.000 euros. Sí, sí, sí. Van fer, dintre... Bueno, com al principi tenim que fer inversions, com això venia de 3 anys enrere el projecte, l'únic que vam poder negociar que l'increment aquest tan abismal del 243% és el quart any, per exemple, ja que nosaltres tindríem que amortitzar les nostres inversions durant els 3 primers anys. D'acord? Aquest any, per exemple, el nostre cànon, que això és oficial, es pagarà de 186.000 euros, pagarem 223.000 euros. I anem incrementant un 20, un 40, fins a un 243%.
Gairebé com si féssiu una carència, vaja. Al final pagareu.
És quan, exacte, ja es mantindrà, i els 5 anys últims, que la renovació serà anual, serà només l'increment de l'IPC.
D'acord. O sigui que l'any 2014 haureu de pagar una bona...
Sí. No. Ho tenim clar. A veure, tothom, això per part de l'associació, vam fer una assemblea, si podíem lluitar amb aquests números o no, sí, per part de la majoria dels concessionaris. Són conscients que els temps han canviat, també és cert. Avui en dia, doncs, un lloguer de qualsevol local val calés, o lloguis en qualsevol carrer o qualsevol barriada, doncs, era qüestió de fer números. Es va fer un plan també econòmic, van veure que podíem assumir i per això van lluitar per aquest concurs.
Una qüestió molt, molt bàsica també relacionada amb això, esclar. Ens plantegem una millora dels serveis, una millora de tot plegat, però els concessionaris pensen, bé, d'aquí 5 anys, què pot passar després d'haver fet aquest esforç tan gran, enfrontar-se de nou a un concurs?
No, són 5 anys més 5 anys.
Més 5 anys.
Doncs serà qüestió de ficar-nos les piles com es van ficar en aquest... Serà el moment de parlar-lo, segurament. Dintre d'anys no sabem quin equip governarà el municipi, quins canvis voldrà, què podrem fer nosaltres... Jo penso que ara és el temps de disfrutar, perquè com ja que hem patit moltíssim, molt, perquè l'última setmana per presentar tota la documentació van ser setmanes molt dures, va ser una setmana molt dura per part del nostre equip de junta directiva, dies sense dormir o pensant què passarà, si es anava a presentar, si no es anava a presentar, perquè les coses o les veus se senten constantment, aneu en contra que hi ha un grup inversor que s'està preparant, què tal. I bueno, doncs va haver una incògnita total i uns nervis molt, molt, molt profund per part nostra.
Algú va plantejar dels associats que això del grup inversor podria ser una bona sortida?
No. Cap moment.
Cap moment,
no,
eh?
No. No, és que nosaltres ja som un grup inversor. Per això estem associats. És que, de fet, és això. Sí, nosaltres som el nostre
grup inversor.
És l'associació de serveis de platges que l'any que ve... Farem 25 anys. Això és la unió de tots els concessionaris. No deixa de ser un grup inversor. Per això lluitem conjuntament en tot, en qualsevol problema que es fiqui per davant.
Ens diguis que de cara a aquest estiu i de cara a la Setmana Santa hi ha, no sé si ens comentaves, una expectativa.
Hi ha molts nervis.
Hi ha molts nervis.
Per part dels concessionaris, perquè tenen més ganes que mai. No sé si perquè ha sigut un hivern una mica dur...
O perquè s'ha fet un esforç molt important ara.
O perquè s'ha fet un esforç completament diferent als altres anys. I la veritat que aquest any, com sabeu, comença la temporada a partir del 2 d'abril, d'aquest dissabte, fins al 16 d'octubre, i es podria dir que pot ser una de les úniques temporades que tindrem els concessionaris al 100% a partir del dia 20, a partir del mateix dia de Setmana Santa, que això costava de veure, que tots els concessionaris començassin la temporada, perquè normalment es comença a partir de l'1 de juny, 15 de juny, i aquest any no, aquest any també és cert que la Setmana Santa cau molt, molt enrere, i és el moment, jo penso, que d'aprofitar aquests 4 dies, perquè si surt un dia com avui, que és magnífic,
està clar que
estarà ple de gent, Sitges, i és el que volem, que vingui gent i que faci sol.
Fa 25 anys enrere a les platges passaven coses, i ara en passen més de coses a les platges. Fins a quin punt el concessionari pot controlar aspectes com la venda ambulant a les platges, alguns, com comenten molts veïns, algunes situacions que tenen lloc sobretot a la platja de la Fragata que poden causar determinades molèsties o grups de persones en determinats moments. On comença i on acaba la responsabilitat del concessionari o què pot exigir el concessionari d'una platja de banda, no sé si fets que no sempre es poden controlar.
Sí, sí, sí. Home, de fet, a través del concessionari l'únic que fa és automàticament trucar al seu president i el seu president el que fa és delegar, sí, és qüestió d'anar tocant tecles i és trucar al responsable, que actualment ho sabeu que és el senyor Toni Caballero, encara, doncs, bueno, era la típica trucada: senyor Toni, tenim aquest problema, hi ha molts vent ambulant, mirada que vagi la policia, que almenys que pari una mica el cop o tal, o tenim aquesta incidència amb aquest client o alguna cosa, i automàticament, com havia un diàleg directe, o tenim un diàleg directe, que això hem guanyat moltíssim amb aquests 3 anys, i esperem que es mantingui aquest diàleg amb la persona responsable que portava platges.
Perquè és cert que a les platges passen moltes coses, Manel.
Moltíssimes, moltíssimes. Penseu que
o d'aquelles que us poden preocupar especialment, sí, sí, en el sentit de dir, nosaltres estem fent una inversió molt forta, sí, i a les platges passen coses que, per molt que nosaltres invertim, malmeten la convivència i la imatge.
No veus la imatge, perquè ho sabeu, des de la venda ambulant, des dels mateixos xinos fent massatges, la gent està saturada de que constantment els estan molestant. Estàs dormint i et ve el xino, escolta, massatge, massatge. I hi ha concessionaris que hem intentat treure això a través, pots ficar els nostres serveis de fer un massatge, donar-li un servei afegit al mateix client. I d'aquesta manera pressiones tu a la persona que intenti fer un massatge, digues, escolta, tenim un servei, mira de no ser aquí, si no trucarem a la policia, però bueno, igualment tenim represàlies, amenaces per part d'ells. Sí, sí, més d'un concessionari s'ho ha trobat totalment. Alguna amenaça, però més d'una vegada, sí, sí, sí. Sí, és, el fet és que sí. És la realitat, això es trobem nosaltres.
Passa molt sovint això, passa molt més els darrers anys. Passava,
sí, ara portem 2-3 anys que s'està incrementant la venda, sí, ambulant, sobretot la venda ambulant i el tema de massatgistes per part dels xinos que tenim implantats. Sí, sí.
La crisi.
Sí, sí, i aquest any jo penso que pot ser un dels anys també d'usos amb aquest aspecte, la venda ambulant i tal. Una de les meves reclamacions que van fer una trobada, que van ficar una mica en marxa la temporada, fa una setmana enrere, es van trobar tots els que integrem les platges, i es va dir, jo al Toni Caballero li vaig dir, que un dels problemes que es trobarien segurament seria la venda ambulant i el tema de massatges, i sobretot que tindrien que cuidar perquè és la imatge, són les platges urbanes, que estem parlant des de la Fragata, la Ribera i la Bassa Rodona. A partir d'aquestes platges hi ha poca gent que es desplaça, perquè a lo millor no s'ho recompta amb ells mateixos per anar bé.
Vols dir, és la part central.
La part central, la part que més es miren al resta del món. És que es pot dir que són les tres, sí, sí, platges emblemàtiques de Sitges.
La part més concorreguda, vaja.
I és on tenim més problemàtica de venda ambulant, això sí que és cert.
A les sorres poden fer castells, es poden fer figures?
Sí,
es poden,
sí,
fer...
sí. No, a veure, figures no, totalment Vinga. Prohibit.
Vinga.
Això, que aquesta gent que fa, tindran el mateix problema que l'any passat. Al dematí passarà el tractor, evitarà que es mantingui durant tot el dia aquestes estàtues i tal. I bueno, i ara que has dit sorra, com sempre, aquesta associació el que demana és una aportació de sorra, perquè tenim mancança de sorra molt greu.
Anàvem per aquí ara.
Molt greu.
Com estan les platges, com està la sorra, com s'ha passat aquest hivern?
Ha sigut un hivern una mica, no s'han entrat 2 o 3 temporals bastant forts, ja arrastraven també una mancança de sorra per part de les platges, i és una de les reclamacions que li van dir quan va vindre la directora general, la Rosa Busquets, i ho va dir, una regeneració de platges s'ho estaven estudiant, com porten 20 anys estudiant, com sempre, el que no farien seria una aportació de vindre una draga i dragar-nos, com el 80 i pico la van fer, però que ho estaven estudiant a través d'uns diques, bueno, el mateix, i ho dic així clarament, és que el mateix rotllo de sempre per part de la Generalitat. Esperem que alguna vegada reaccionin i que actuin, perquè la veritat, i ho sabem, Sitges està li falta molta sorra a les platges, però moltíssim.
I ara, per explicar-ho d'una forma gràfica, als concessionaris, fins on podeu ocupar?
Vale.
De pat, perquè tothom ens entengui, sí, d'una, sí, sí, forma molt, molt gràfica, si això varia d'acord amb l'amplada de la platja, si sí,
si això no varia segons l'amplada de la platja. Nosaltres, per llei de costa, tenim que respectar 6 metres d'on trenca la ola. La onada, vaya.
Sí.
La onada trenca,
sí, sí.
És el, la sorra queda mullada, llavors té que veure 6 metres per poder fer el pas.
És a dir, fins a la primera gandula de la platja hi ha d'haver 6 metres.
I això l'any passat es va veure molt limitat, però molt, molt marcat, perquè tots els concessionaris, és una obligació que va marcar l'associació, estava marcat en cordes. Si la gent va baixar a la platja, moltíssima gent va baixar, sí. Segurament va veure una imatge, fa 2 anys enrere només es veien això, la platja de la Ribera, es pot dir, la Bassa Rodona, no, ni la Bassa Rodona, i aquest any han sigut totes les platges, ho tenien marcat.
O sigui, que heu delimitat,
hem delimitat
la zona concreta
d'on trenca
la
onada, llavors queda la sorra mullada, sí. I llavors fins a l'última, fins a la primera, 6 metres, per llei de costes. I això ho van marcar moltíssim, i totes les platges es va
Pregunta, això s'ha de marcar cada quan? Cada setmana? Cada
no,
dia?
No, cada dia es marca, perquè cada la corda es fica i es treu cada dia, perquè la onada,
es marca
o
cada
la marea puja o baixa.
O un dia qualsevol pot venir un inspector i patapum.
Sí, 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 per això. És aquesta mida que hi ha que fer-la, més que res per als inspectors que constantment estan passant.
Per tant, la lluita és, com sempre, una platja més estreta, menys lloc pel concessionari i menys ingressos, òbviament.
Sí, sí, totalment, totalment. No, no, és la problemàtica que tenim actualment.
És la problemàtica que hi ha.
Molt, molt. I es nota, hi ha concessionaris que, a veure, si tenen la concessió 200 tombones, doncs no poden explotar la seva concessió perquè estan limitats amb el lloc, amb l'espai que poden ocupar.
O sigui que, en el fons, exploteu una concessió de la qual en desconeixeu la superfície.
Sí, totalment.
O la superfície de la vostra concessió depèn...
Sí,
depèn molt...
Sí, depèn molt dels temporals que entrin. I segons... Perquè normalment un inspector pot vindre quan acaba d'entrar un temporal, al dia següent, i automàticament diuen esteu ocupant més espai, perquè normalment un concessionari tindria que ocupar el 50%.
Això és el que et volia preguntar. Si hi ha una superfície mínima...
Molt bé. Si hi ha 100 metres quadrats, el concessionari tindria que ocupar només 50%. A l'altre 50% ho tindria que deixar espai lliure per qualsevol client que vingui i no vulgui llogar una tombona.
Però, esclar, a l'hora de prioritzar, el que es prioritza és la distància que hi ha entre la onada que peta i aquests 6 metres.
Sí, 6 metres.
Això és prioritari per davant d'aquest 50% que pot ocupar el concessionari.
Totalment, totalment, totalment. Sí, perquè la llei de costes va per sobre de tot. Això està claríssim.
D'acord. Si això es vulnera, clatellada...
Sí, clatellada. I no estan... No són severos. Amb el tema de sancions són severos. La veritat que ara, com hi ha un diàleg també per part d'ells, es pot dir que aquesta associació ha sigut una de les primeres temporades que no ha tingut cap sanció. Això vol dir que hem fet les coses molt, molt ben fetes. Que qualsevol cosa que no s'han demanat no s'han ficat les piles i ho hem fet. Perquè com el tema dels arcons, me'n recordo l'any passat, 2 setmanes abans de començar les platges, no es lo van comunicar per part del regidor, Manel, tindríem que actuar perquè han donat la paraula tal que les casetes es transformessin en arcons. I nosaltres automàticament, 2 setmanes abans, vam fer i desfer i automàticament vam actuar com es tenia que actuar. I per això jo crec que ja que vam fer els deures ben fets, no van tindre cap sanció cap concessionari.
Dit així, és una qüestió de sentit comú. Hi ha platges de Sitges a les quals els temporals sempre han incidit més que altres.
Sí, sí, molt, molt, molt.
Per tant, diguem-ne que hi ha concessionaris especialment més perjudicats que altres amb aquesta qüestió del temporal. No?
Sí, 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 totalment. Perquè la Riera Xica, si us en recordeu, al costat de l'estàtua de Benaprés,
allà,
esquerra...
Allà a vegades no queda res.
Res. I allà tenim un concessionari que té un xiringuito, té hamaques, toldos, i que arriba hasta... o a l'Estanyol, arriben a estar els mateixos toldos segons el temporal, o el mateix xiringuito, que a vegades ha tingut problemes per mantenir els drets. I estem a l'espera que esperem que no entri cap més temporal, per mantenir almenys la sorra que n'hi ha actualment.
Això serà difícil de resoldre d'una forma...
Molt, molt, molt. És molt lent. Dic, fa 20 anys, jo recordo, posem un pare que sempre ho deia, aportaran, cada any es deuen la mateixa, no us preocupeu, que us aportaran sorra o farem alguna cosa. És la mateixa pel·lícula de sempre. La veritat, nosaltres ja ho deixem una mica a part, es fa molta mal, ho tenim claríssim, el que passa que nosaltres també no sé com ho farem alguna vegada, no sé, es tindrà que demanar responsabilitats, perquè si a nosaltres no s'incrementen el cànon un 243% i no ens aporten la mateixa sorra que cada any anem perdent sorra, no podrem explotar les nostres concessions.
No hi ha una bonificació a l'inversa.
No, exacte. Sí, és la clau.
És a dir, si a mi les circumstàncies meteorològiques o el no haver actuat a la platja em perjudiquen, ningú per dir-ho d'alguna forma, en compensa davant d'aquest perjudici. Això és evident.
És totalment.
O sigui que és una qüestió que teniu ja gairebé cronificada,
sí,
assumida.
Sí, assumida totalment. El que passa és que fa ràbia perquè dius, no es pot actuar. No. Lo increïble d'això, que és el que li vaig dir mateix a la responsable, a la Rosa Buscat, li vaig dir, escolta, i com és que Masnou, per exemple, només passa qualsevol temporal i actueu allà? I a Sitges, per què no es pot actuar? O actualment s'estan emportant sorra de les botigues per actuar a altres municipis. Sí. Bueno, no em va saber què contestar.
No?
No, que es miraria, que per què...
Perquè aquesta és una cançó gairebé anual.
Anual.
Les platges del Maresme, les platges del Maresme.
I ho tinc clar, que el municipi també lluita per això. Quan dic el municipi, el responsable de platges, sé que el senyor Toni Caballero ha forçat alguna de les reunions per l'aportació d'aquesta sorra. I el mateix alcalde, també sé que sempre ha demanat la mateixa sorra, sisplau, a Sitges, sorra. Però no sé què passa que a Sitges, doncs, bueno, es tenen en un municipi una mica amb aquest tema una mica apartats completament. I estem a l'aire, de que sembla, em sembla que fa 4 anys que vinc aquí a parlar de les platges
i sempre ho hem dit.
Ens diràs que ens tenen
considerats d'una forma que diuen, bé, la gent ja els hi ve, suposo que sí. Pots dir que deu anar per aquí, això?
No ho sé, és que
som un lloc tan privilegiat que no...
Exacte, un privilegi, Sitges, és que només que surti sol la gent ja ve, no té problemes, no tenim que buscar algun factor per incrementar el volum de gent... I per això, bueno, es tenen d'aquesta manera i actuen en altres municipis, cosa que a nosaltres pues, es costa moltíssim.
I afegim una altra qüestió. Això, ahir us llegíem, diguem-ne, el certificat de la Generalitat conforme la gran majoria de platges sitgetanes ha rebut la certificació EMAS, la certificació de qualitat ambiental, però també fa dies s'assenyalava que la Generalitat limitarà ja la disposició de diners per fer aquella neteja d'algunes zones del mar, estrictament, dels objectes que podien anar surant per la costa catalana i d'aquells vaixells, d'aquelles barques que el recollien. Segons sembla, aquest estiu no hi haurà un servei tan ampli com en estius anteriors. S'embruta molt el mar?
Home, n'hi do.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. No. Nosaltres, que som concessionaris, que estem aviat a les platges, a les 8 del matí, veus... Sí, segons el temporal també que entri... Però veus, per part de Césped, gent treballant a la mateixa vorera de les oles i totes les onades, i es treu molta porqueria, bastanta. No, molt. És una feina engorrosa, però bueno, hi ha que fer-la. Esperem que es mantingui aquesta línia que han mantingut per part del municipi, perquè es van fer la presentació fa una setmana, com he dit, i bueno, Césped no baixarà el llistó del personal, que és molt important, a les platges de Sitges, i per part de la brigada el mateix, es mantindran els mateixos operaris per la neteja de les platges, ja que és molt important, i també estem implicats els mateixos concessionaris. Els concessionaris som conscients que les nostres instal·lacions les hem de netejar nosaltres, i fem una col·laboració al municipi també. I entre tots, pues, units, jo penso que sortirem endavant, sobretot aquests temps tan d'usos, i amb el tema de la neteja, més, si hi ha alguna retallada per part del municipi, doncs, bueno, mirarem el mateix concessionari
de
compensar-lo, i si hem de netejar un tros més gran de la nostra concessió perquè quedi net a la platja, ho farem i no haurà cap problema.
Perquè també molts poden pensar, abans les platges s'ocupaven durant tot el dia i els concessionaris després, al vespre, començaven a netejar, i a la nit i a l'endemà tot bé. Ara, la vida nocturna a les platges es nota molt a primera hora del matí? El que hagi passat a la nit?
Sí.
A la nit
hi ha
moviment.
Em fa
una cara Manel com allò de dir. Ai, mare de Déu, a la nit.
Segons, és que quan m'ho preguntes això, sobretot, hi ha certes platges que...
Els concessionaris que arriben a primera hora...
Es troben amb moltes sorpreses.
Es troben amb les restes del naufragi.
Sí, amb moltes sorpreses, moltes. Sobretot platges com Terramar, les Anquines, la Barra... bueno, no diguem la Ribera, la Fragata, penseu lo que es fica ja a la nit, tal, i després arriba el concessionari i es troba, sí que han passat primer Césped, o ha intentat passar abans que nosaltres, però hasta el Terramar, primer comencen des de la Fragata hasta el Terramar, normalment arriba primer el concessionari, i té que solventar qualsevol cosa que pot veure, o solució, té alternatives. El concessionari, la veritat que ho tenim assumit també, és una de les feines. Sí, estem conscienciats amb això, perquè penseu que venim d'una història...
Sí, perquè aquesta no és una feina fàcil,
No, i engorrosa.
Per això mateix, trobar-se a primera hora del matí o darrere de la matinada a la platja...
Molt bé, Però penseu que jo me'n recordo en 10 anys, i ho dic obertament, antigament els concessionaris que teníem la llicència de venda de gelats teníem que netejar les platges. Abans no havia brigada ni cespa per netejar les platges.
Eren els propis concessionaris.
Els propis concessionaris que anaven
amb el rasclet i amb la vinga amunt
llevant. Sí, amb el típic rasclet. El típic ara rasclet. Es veuen pocs concessionaris.
Molt pocs, fan, molt pocs.
Home, com tenim, entre clar. Comelles, la famosa màquina
sí, sí.
De cespa, que no, neteja bastant i tal, però bueno.
Neteja també com allò?
No, rasclet. Ja. Lo que passa hi ha molt
també ara ho insinuava, bé, Manel ens ho diu d'una forma com allò del rasclet era sensacional.
És lo millor, és millor. El millor sistema per treure sobretot les curies.
Quina cosa tan simple, eh?
Sí,
allò que
sí.
Semblava bé, un gran colador.
Sí,
no. Era el que servia
sí,
més,
sí,
un gran colador que s'arrossegava com una xarxa pel mar.
I la sort d'això és que per això, com venim de la mentalització de fa 30 anys enrere
d'haver de fer aquesta feina,
exacte, de fer aquest servei, doncs ho tenim assimilat. Si fa falta netejarem les platges o evitarem que almenys la gent que baixi a les 8 i mitja o a les 9 del matí no trobi el que no tindria que trobar a les platges. Treure-lo més gros perquè quan vingui cespa i ells recullen el resto, està claríssim. Però és una de les feines, de veritat, que els mateixos concessionaris ho tenen claríssim i estan molt conscients, perquè ve d'històric ja, ve d'anys enrere i ara tenim la gran sort, tot evoluciona, tenim empreses contractades per part del municipi, que és la seva funció, però estem oberts a la col·laboració constant amb ells.
La gent és més cívica que... Ara que abans que ara, vosaltres que ho pategeu cada dia i que ho heu petejat tants anys, quina sensació teniu?
És que pots trobar-te de tot, des de la gent que ve a descansar de veritat a les platges o la gent que ve a desconnectar-se de l'estrès, de la feina, i gent que ve també irritada, que es pensa que jo més d'una vegada em trobo de dir, escolta'm, tranquil, que no sé, demanant les coses de males maneres també, dic, escolta'm, relaxa't, vens a la platja, desconnecta una mica... escapa't,
igual com dius, deixa els problemes de convivència,
vens a relaxar-te totalment. Normalment hi ha gent molt, molt maca i quasi tots, pots trobar-te com a tot arreu, com a tot arreu, i qualsevol negoci pots trobar-te algun problema, però no, és que no és el cas a les platges de Sitges.
Tornem a l'inici, parlàvem de les inversions, i ja de cara a aquest estiu, de cara a aquesta temporada, els sitgetans què trobaran a canviar? Parlaves de megafonia, parlaves de les passeres...
El tema...
Anem per parts. Vinga.
Aquest any de canvi abismal, ja l'any passat es va fer un gran esforç per part dels concessionaris, que va ser un risc. Aquest esforç que van fer, que van canviar més d'una guingueta, era un risc, perquè no sabíem si anàvem a guanyar o no.
Aconseguiríeu el concurs o no.
Però ho teníem clar. La nostra sorpresa va ser aquest grup inversor. D'acord? Però bueno, ho tenien clar amb el fet de dir, bueno, ja que millorarem les platges, ja que era un projecte ambiciós en 3 anys enrere, van unificar la imatge per part de l'associació tots amb lletreros, per exemple.
O sigui, estàveu ja tan convençuts de la feina que calia
molt
fer.
Molt bé, que s'havia fet, havien limitat els 6 metres, que és el que es demanava la mateixa gent que ve a la platja, per no tindre problemes nosaltres, la Generalitat, el municipi, hauria que marcar-lo i tal... com ja venien de darrere, aquest any el que es veurà serà algun xiringuito més nou, la veritat, alguna guingueta més nova, més de... sembla que venen 5 o 6.
D'acord, pregunto una bestia, quines mides té una guingueta?
Són 20 metres quadrats.
20 metres quadrats.
20 metres quadrats.
Què pot valer una guingueta?
Doncs el seu cost són
30...
passat vaig fer jo la inversió.
D'acord.
Són 32.000 euros una guingueta.
D'acord, o sigui 5 milions i mig de pessetes.
Sí, 5 milions i mig
de les antigues pessetes. Això és el que val una guingueta de platja pelada,
sense res. Pelada, l'interior el tens que...
El tens que omplir.
Omplir tu mateix.
D'acord, això és el que val.
Això és el que val.
És a dir, que enguany també hi haurà algunes guinguetes
noves.
Sí,
algunes. És que el canvi abismal es pot dir que és la temporada 2000, l'any que ve són totes automàticament. Aquest any a lo millor veurem alguna guingueta antiga.
És a dir, estem en un any de transició,
sí,
encara.
Exacte, amb el transcurs de la temporada es veurà el canvi a lo millor, perquè no hem donat temps, com ha sigut tant el cop, el mateix fabricant no ha pogut fabricar totes de cop. Per això es va fer l'any passat 8, aquest any, s'han demanat, em sembla, 7 o 8 també més, però no hem donat el plaç per l'entrega, perquè 48 concessions, guanyar el concurs, la gent no va fer la inversió. Jo també vaig respectar això.
Una mica de prudència
també, també davant. Hi ha altres concessionaris que van fer el risc total, van creure en l'aposta de l'associació i per això la inversió es va fer abans. Hi ha altres que van pensar, escolta, anem a... No estem per tirar 32.000 euros.
Ens estem. La Guingueta és unificada. Sí. Aleshores, al voltant de la Guingueta, aquelles persones que van a la platja diuen, un dia, que aquest senyor té com una mena de tarimes amb uns sofàs, l'altre té unes taules, l'altre... Això com queda, diguem-ne, administrat o regularitzat?
Sí, quasi tots tenim les taules a les cadires. Hi ha pocs que tenen... digue-li com
aquesta
sofàs,
tarima o aquesta tarima.
A veure, normalment són tarimes entre 30 i 40 metres quadrats, ¿vale? És la, mínimament, estem parlant entre 30 i 40 metres quadrats, i bueno, la posició són que tinguin cadires i taules, i això és més o menys lo bàsic. Ara, que tingui algun
sofà... A partir d'aquí, que cadascú...
Algo, són concessionaris en concrets, que ho sabem que estan una mica diferenciats. Per part del Sausalito, per exemple, el Babalú...
Però és a dir, a partir d'aquí, cada concessionari pot, per dir-ho d'alguna manera, allò que deia, no?
Que personalitzi la seva concessió.
Aquí està, sempre i quan l'associació en tingui coneixement...
Molt bé, sempre, via l'associació ajuntament, llavors ells donem al bisbó, cap problema.
D'acord. Aquest és un any també de passeres, de reforma de passeres?
Sí, això sí, això perquè és una de les mancances que té el municipi, i també es va a nosaltres per posicionar-nos una mica, no? Més que la megafonia, aquest any farem la inversió dels 600 metres quadrats, intentarem fer-los de tots, que es veurà, ja veuràs que s'implantarà molt a les platges, perquè és per no per necessitat, sinó que ho marca el tema ISO, el tema EMAX també, és que ho marca tot, que tenim que tindre accés
per passar la certificació, ha de ser una qüestió bàsica.
Molt bàsica.
És a dir, la megafonia, per dir-ho així, no entra dins els criteris de certificació.
No, això, no, però estem en negociacions, a l'empresa i tot això, sí, perquè aquí estem parlant d'una inversió bastant forta.
Clar, perquè això vol dir megafonia. Per què? Pels 2 quilòmetres de platja, per exemple, que tenim aquí, més els que puguin ser de les botigues també.
Sí, igual.
I Garraf.
Molt bé, amb un sistema de Bluetooth, tenen una centralita i qualsevol paraula que es digui ho sentiran totes les platges.
D'acord. Més enllà de la implantació relativament ràpida, suposo que per molts concessionaris és necessària una megafonia, que en més d'una ocasió l'advertia o relativament.
Sí, és que és relativament. A veure,
que em vols dir que portem tants anys fent-ho així?
Sí. A veure, la megafonia és el dia a dia nostre. Dir, escolta'm, cuidado que hi ha moltes meduses, per exemple.
Ja t'entenc.
O aneu en compte que encara el lloc de socorrisme o el socorrista no està i tens que anar-lo tu a recollir.
Porteu tants anys fent-ho d'una manera que encara que hi hagi megafonia o no, doncs home, segur que és un avantatge, però
un avantatge per nosaltres. Jo diria està menys feina per nosaltres. Si es té que tancar una platja, si hi ha meduses, si hi ha que notificar...
Sí. Quan, banderes vermelles.
Molt bé. Pues com nosaltres estem constantment donant informació als clients que arriben a la platja, ho veiem una cosa viable, perquè creiem en el futur, i això és futur, i torno a dir el mateix. Jo, quan veig altres municipis que estan per sobre nostres, segons en quines coses, em dona molta ràbia, perquè sempre han sigut Sitges per sobre de tot, però quan te'n vas a Segur de Calafell, a Cunit, i veus ja que estan implantades aquesta megafonia, em quedo parat, perquè ells sí i nosaltres no. Però bueno, farem tot lo possible per part d'aquesta associació d'implantar això que hem dit, vaja, que també està marcat al concurs, que tenim que fer aquesta inversió.
Demà s'assigna aquest conveni entre el president de l'Associació Turística de Platges, el tinent d'alcalde i president de l'àrea de territori, Germán Paco, i el regidor adjunt d'Espai Urbà, Antoni Caballero. Quant de temps fa que en Manel és president de l'associació?
Mira, però justament ho tinc que dir. Fa 2 setmanes van fer una assemblea general.
Sí, el retiro.
He sigut reescollit. I porto 4 anys siguem president. Anem-hi-do.
O sigui que cansat però satisfet.
Sí, molt, estic molt content, em sento però superrealitzat a la feina ben feta que hem fet.
D'haver superat un obstacle molt important.
Molt important. Ho tenia clar, per això
una
de les coses
però no deixa,
que em vaig
no deixa de neguitejar.
Sí, ni molt menys. Jo vaig passar una setmana que a ningú no m'agradaria que ningú la passés, perquè passes molts nervis.
10 anys de tranquil·litat ara, o relativa, i d'aquí 10 anys, si tenim salut, ja parlarem. Manel, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sort, la temporada comença, com ens deia Manel, aquest dissabte 2 d'abril i començarà amb un dissabte brillant, meteorològicament parlant, com diuen tots els experts. Són les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.